Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si hi ha avui una carretera clau i on s'han d'aplicar mesures de prevenció i d'augment de seguretat és la AP7. La preocupació està avalada per xifres molt negatives si a més entrem a un cap de setmana de dilluns festiu amb una sortida de 480.000 vehicles de l'àrea metropolitana. I també s'atansen els mesos d'estiu on a la costa el trànsit es multiplica. Bona tarda, sóc Sergi Tor i 13 persones han mort a l'AP7 aquest any en 8 sinistres. Un augment superior al 200% en les xifres del mateix període de l'any 2019 prepandèmic i ja s'han superat el número total de víctimes registrades l'any passat amb aquesta carretera. Les col·lisions mortals abarquen tot el trajecte, des de l'Ametlla de Mar, Castellbisbal, Bàscara, Barberà del Vallès fins la Jonquera. Aquests primers 5 mesos de l'any es registren 230 accidents amb víctimes, un 26% més que el 2019. Un augment de la sinistralitat associada al creixement del volum de trànsit de la AP7. Des de la seva gratuïtat al setembre, el Servei Català de Trànsit confirma un augment entre el 30 i el 40%, amb una intensitat mitjana diària de 95.000 vehicles pujant caps de setmana i festius. El trànsit de camions ha crescut també un 33% respecte al mateix període del 2019. La AP7 entra en paradoxa. És la més utilitzada, perquè a la vegada és la més segura. S'eviten els xocs frontals de carreteres secundàries de dos carrils, però el volum incrementa el risc de xoc posterior i ara, amb 3 mesos d'estiu, és una multiplicació de trànsit que preocupa. Aquestes dades estan provocant reaccions. La més destacable, la d'Interior, que proposa reduir a 110 km hora la velocitat màxima a aquesta via. Demanarà al govern central una reducció, per tant, de 10 km hora. El conseller d'Interior, Josep Ignasi Elena, considera que és una mesura adequada.
És la necessitat, vista l'increment aquest del 40% de mobilitat a l'AP7, a la sinistralitat que s'ha produït, que hi hagi una reducció del límit de velocitat a l'AP7. I perquè creiem que pot ser una mesura que ajudi.
Per tant, proposta de la Generalitat, l'AP7 a 110 km hora de velocitat a màxima, mentre l'Associació d'Assistència en Carretera a Catalunya veu serreix amb aquesta mesura. El seu president, Xavier Martí, explica a COPE Catalunya i Andorra que la mesura de reduir la velocitat pot provocar l'efecte contrari al buscat.
El problema que s'ha produït és l'augment del trànsit i reduir la velocitat 10 km, jo crec que encara pot produir fins i tot més embussos o més densitat.
Martí denuncia la falta d'un acord amb la Generalitat similar al que havia amb la concessionària d'autopistes d'assistència de carretera prioritària. Per Martí, això està provocant retards amb la retirada de vehicles a la AP7 perquè ara cada cotxe sinistrat depèn de la seva assegurança privada i que hi ha més obstacles a la via i perill d'atropellaments. La veritat és que la meitat de les 13 víctimes d'aquest any a la AP7 han estat atropellades.
L'obstacle, sigui un vehicle, sigui l'obstacle que sigui retirat el més aviat possible, ara veiem que aquesta coordinació i aquests compromisos que la concessionària de l'autopista, l'antiga concessionària, tenia amb diferents empreses, doncs clar, això ara no hi és, i per tant veiem que aquests obstacles estan més temps a l'autopista que no pas hi estaven abans.
Dins de les mesures immediates a l'AP7, a banda de demanar aquesta reducció de la velocitat, hi haurà més controls d'alcohol, velocitat i drogues. Hi haurà també un reforç de l'helicòpter que detectarà infraccions. I el dilluns, en plena operació tornada, s'habilitaran a carrils addicionals. Per ara, no es preveuen restriccions pels camions que transiten per la AP7. Busquem ja tot seguit l'actualitat de serveis. Primer cap de setmana i a més llarg, perquè dilluns és festiu. Busquem ja les del mes de juny. Primer cap de setmana de juny. Busquem ja aquestes previsions meteorològiques. Saïd Esbassi, bona tarda.
Bona tarda. Avui divendres a Catalunya, cel poc ennuvolat en general, amb nuvolositat d'evolució diurna en zones de l'interior, que podrà deixar ruixats acompanyats de tempesta al Pirineu Occidental. A més, intervals de núvols baixos al final del dia al litoral sud tarragoní i no es descarta pols en suspensió en cotes altes de la meitat oriental. Temperatures sense canvis significatius amb màximes de fins a 34 graus a Lleida, 32 a Girona i 26 a Barcelona i Tarragona. També vent del sud i el sud-est, fluix amb intervals de moderat. Demà dissabte esperem predomini de cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts al matí a tot el territori i de nuvolositat d'evolució diurna a l'interior a partir del migdia, que podrà deixar ruixats acompanyats de tempesta al sector occidental del Pirineu. Tampoc es descarta pols en suspensió en cotes altes. Temperatures sense canvis significatius i vent del sud i el sud-est fluix amb intervals de moderat a la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
En quant al trànsit, a lamentar aquest matí la mort d'un motorista de 43 anys i veí de Santa Coloma de Farners per un accident amb una sortida de via a la C63 de la pròpia localitat. Són ja 72 les víctimes mortals a la xarxa viària catalana aquest any 2022. Busquem la circulació actual. A Roger Serra, Servei Català de Trànsit, bona tarda.
Hola, bona tarda. Ara tenim una petita treva en aquesta xarxa viària. El matí i migdia ha estat força complicat, la veritat. Ara van molt plena, sobretot les rondes de Barcelona. I sí que trobareu molt volum de trànsit. L'operació sortida comença oficialment a les 3 de la tarda. Ara, però, ja trobarem aturades, per exemple, a la P7, uns 3 quilòmetres a Barberà del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona. També hi ha aturades per volum de situació, un parell de quilòmetres a la C17, a Parets del Vallès, en tots dos sentits de la marxa, o a la C58, en aquest cas d'entrada a Barcelona, un parell de quilòmetres entre Montcada i el Nus de la Trinitat. També aturades puntuals d'un quilòmetre a la C60, Argentona, en sentit Mataró, com dèiem. Les rondes de Barcelona sí que van carregades, tant la ronda de dalt com la ronda litoral, sobretot en sentit Besòs, anant cap al Nus de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les persones immigrades que viuen entre nosaltres i els facilita l'acollida a la nostra societat mitjançant tots els recursos dels quals disposa l'entitat, sense diferenciar per raons d'ètnia, religió, nacionalitat o situació administrativa. El programa de migració disposa de diferents projectes destinats a atendre les persones immigrades en allò que els fa diferents dels autòctons, el fet migratori i la legislació d'estrangeria. Des d'aquest programa, doncs, es porta a terme l'assessorament jurídic d'estrangeria, l'acompanyament al retorn voluntari per a aquelles persones que han decidit tornar al seu país d'origen, els projectes de codesenvolupament que promouen la participació activa de les persones migrants en el desenvolupament de les seves comunitats d'origen i la denúncia, incidència i sensibilització envers el fet migratori.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I a les 3:05 arriba Esports Cope, però busquem ja quina és la última hora esportiva d'aquest divendres. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda. Un dia més, la última hora, sobretot la del Futbol Club Barcelona, gira al voltant dels números i l'economia del club, després de les últimes decisions de la Junta Directiva, que descarten, d'entrada, acollir-se al fons CBC que promou Javier Tebas, el president de la Liga. Novetats al voltant de tot això, Víctor Navarro.
El Futbol Club Barcelona no volen signar 50 anys amb el fons americà per 270 milions d'euros a canvi de televisió quan tenen altres opcions amb un preu semblant i a 25 anys. Ja ha deixat clar aquest matí el vicepresident econòmic Eduard Romeu Arracu que està tancada aquesta via i ara toca pensar en les altres, vendre una part de la divisió de llicències i, compta amb això, tornar a rebaixar els sous, però ara de tot el primer equip, no només els capitans i també de les seccions. Romeu parlava de xantatges i amenaces de Javier Tebas, el president de la Lliga, per les que no han volgut passar.
La paraula l'ha dit vostè, com bé diu, però esclar, és obvi. Si tu signes això, tens això, i si no signes això, no ho tindràs. Doncs cadascú ho qualifiqui com vulgui. Bueno, és que ja només falta que passem per l'embut d'en Tebas també una altra vegada. Home, no pot ser. Hi ha un moment que has de dir prou, i nosaltres hem dit prou. Ja està.
Sí, ahir el Barça va dir prou amb Javier Tebas?
Bueno, hem dit prou amb aquest acord tal com està ara mateix.
I sobre Lewandowski, deia Romeu que ara mateix no es pot fer perquè no hi ha marge salarial, i de Gavi, que no té notícies dolentes de la seva renovació, que va bé.
Parlant de Gavi, va ser l'estrella destacada de la selecció espanyola ahir en l'empat a un dels de Luis Enrique davant de Portugal. Declaracions del seleccionador sobre Gavi. Sou lliures de llegir entre línies.
Pero con Gavi yo tengo una sensación de que todavía es un desconocido en el fútbol español. Incluso para mucha gente que lo tiene cerca. Porque Gavi no es un jugador que solo corre, lucha y que a nivel defensivo es nivel top, sino que a nivel ofensivo y con balón es un jugador muy especial, capaz de recibir entre las líneas, capaz de perfilarse para atacar a la línea defensiva. Tiene gol, ya lo veréis en el futuro, tiene golpeo con las dos piernas, tiene remate de cabeza y tiene un poderío físico abrumador. Un jugador con 18 años único.
Tot això el dia on també és objecte de comentari en blaugrana l'estrena de la samarreta de la propera temporada, inspirada en la Barcelona del 92 i a tres colors, en dues tonalitats de blau. A l'Espanyol, el club ha confirmat avui el canvi a la direcció del femení. No continua Raquel Cabezón en la coordinació de la secció. L'exjugadora blanquiblava, Dolors Ribalta, fins ara ambaixadora del club, assumeix el càrrec de directiva responsable de la secció i serà el cap visible de l'Espanyol femení d'ara en endavant. Mentretant, el Girona haurà de guanyar per dos gols al camp de l'Eibar diumenge per mantenir les seves opcions de pujar a primera divisió. 0-1 ahir a Montilivi davant l'equip basc en un maig on a l'equip de Mitchell li va faltar una mica d'espurna. El tècnic ja ha fet avui la prèvia del partit de diumenge i ha tirat d'èpica i d'història.
El Girona se ha levantado siempre y que nos vamos a levantar. Me parece que hay una historia de la ciudad que es tres veces inmortal. Girona no muere, el club no muere. Al revés, tenemos la sensación de que nos hemos llevado un golpe fuerte, pero que somos capaces de revertir la situación y mañana hacer un gran partido. Ya te digo que no se trata de ayer, la sensación no era de fútbol, era de... nos faltó energía.
Pendents també de la sort del Nàstic de Tarragona, la promoció d'ascens a segona divisió, diumenge afronten la primera eliminatòria a Balaïdos davant del Racing de Ferrol, i en futbol femení un apunt d'última hora, Jonathan Giraldez estén contracte fins al 2024 com a tècnic del Barça femení. Mentretant, en bàsquet, aquest vespre arrenca la semifinal catalana de la Lliga ACB, Barça-Penya, Alberto Díez.
Arrenca a les 9 de la nit al Palau Blaugrana, és una eliminatòria al millor de 5 partits i on el conjunt blaugrana el Barça té el factor pista. El d'avui és el tercer partit de la temporada entre els dos equips, amb una victòria per cada conjunt. Brozianski és baixa a la penya i el Barça acaba de donar d'alta a Hayes per Dante Exum. Continuen fora Abrines i Sanli. Sentim el mateix Àlex Abrines i també a Carles Duran, entrenador de la penya.
Ens han guanyat ja, no? I saben el que han de fer per guanyar-nos. Juguen a un nivell molt alt físic i estan en un bon moment, no? Tenen una mescla de gent jove i de gent amb experiència que bueno, és el que els ha fet arribar fins a semifinals i bueno, tenen una motivació de no sé, 14 o 15 anys que no estaven a les semifinals, o sigui que esperem un rival molt dur.
Jo crec que l'objectiu és el primer partit. Intentar fer l'1 a 0 o el 0-1, depèn de com ho veiem. Intentar guanyar, intentar jugar el millor partit possible. Després ja veurem si fem un 0, un 1 a 0, ja veurem. Però jo crec que el repte sobretot és el primer partit i després veurem.
Per cert, els entrenadors de la Lliga Endesa han escollit el tècnic del Barça, Asaruna Jasikevičius, com el millor entrenador de la fase regular.
En bàsquet també, el Girona de Marc Gasol entra en la final a 4 de la Lliga Lebor, aspirarà a l'ascens a l'ACB. En motor, prèvia del Gran Premi de Catalunya de MotoGP, després de l'operació de Marc Márquez del braç dret a la Clínica Mayo de Minnesota. S'ha sotmès a una osteotomia humeral, no hi ha encara un termini de retorn a les pistes. I recordar també que avui a Esports Copé estarem, evidentment, pendents d'aquesta semifinal de Roland Garros. Rafa Nadal, Alexander Zverev. La podeu seguir íntegrament per cope.es i dispositius. Preguntes del dia, operatives, @esportscope. Si fóssiu compromissaris del Barça, votaríeu a favor del que demanarà la Junta el dia 16 de juny? Sí, 57,1%, no, 42,9%. En blanquiblau us estem preguntant si us quedaríeu al Monito Vargas per la propera temporada. Sí, 56,6%, no, 43,4%.
Gil, una abraçada, 3 i 5, Esports Cope. Gràcies, bona tarda, fins després.
Bon cap de setmana.
Continuem amb més actualitat. Entrem ara amb crònica política i també doncs, amb l'ús del català i castellà a les institucions universitàries. Perquè el dia després de la pluja de crítiques de l'independentisme cap al president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, per dir que a les escoles catalanes hi ha apartheid lingüístic, et podem explicar que el claustre de la Universitat a Pompeu Fabra ha demanat a l'equip directiu que prohibeixi l'ús del castellà a totes les seves comunicacions internes del centre. Ara la Pompeu, que té com a rector l'exdiputat de Junts per Catalunya, Oriol Amat, haurà de donar el seu vistiplau o no a una moció que deixaria el català com a llengua exclusiva d'aquesta universitat, mentre que el castellà quedaria arraconat fins i tot per sota de l'anglès, Yolanda Canales.
A la moció, que es va aprovar, per cert, de forma molt ajustada, 28 vots a favor per 27 en contra, també va haver 13 abstencions, es demana literalment fer un ús exclusiu del català en les comunicacions internes i publicacions a xarxes socials institucionals de la universitat i del conjunt del grup Universitat Pompeu Fabra. I s'afegeix que, addicionalment, es pot utilitzar l'anglès com a llengua franca de l'acadèmia, però no diu absolutament res del castellà. Això i que, per exemple, a l'hora de concedir subvencions a associacions es tingui en compte a l'hora de donar punts l'ús del català i o de l'aranès. Per la portaveu d'Universitaris per la Convivència, la professora de comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, Isabel Fernández Alonso, tot plegat li sembla delirant i es pregunta quins comunicats es faran en català. Tots, també els que van dirigits a alumnes i professors estrangers o de la resta d'Espanya, i considera un despropòsit aquesta situació en comptes d'apostar per la convivència normal de les dues llengües. Creu que és un empobriment, de fet, de la universitat.
No sé a qué tipo de comunicados se refieren ni cómo pretenden articularlo, pero es que esto, sea como sea, es un empobrecimiento absoluto de lo que es el sentido de las universidades y desde luego tiene esa dimensión profundamente invasiva, ¿no?, de las libertades individuales y del derecho incuestionable que yo creo que tenemos todos, profesores y estudiantes, de expresarnos en la lengua que prefiramos.
Però el claustre de la Pompeu Fabra també ha aprovat una declaració sobre la immersió lingüística de la sentència del 25% de castellà, on a més de defensar el model amb els mateixos arguments que la Generalitat, lamenta el que considera una intromissió inacceptable en democràcia del poder judicial perquè suplanta tant el poder legislatiu com a l'executiu. Per cert, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat la mesura cautelar que obliga l'escola Turó del Drac de Canet de Mar a impartir un 25% de castellà a una classe de P4. Ho ha fet després de desestimar el recurs que havien presentat diverses famílies del centre, on demanava que es derogués aquesta mesura.
Gràcies, Yolanda. I continuem ara amb l'entorn educatiu, però deixem temes lingüístics i d'universitat. I anem ara a les escoles dels infants més petits i revelem doncs un informe molt clarificador. Segons un informe i un estudi realitzat a 38 escoles de Barcelona, el soroll del trànsit prop d'una escola afecta la memòria i l'aprenentatge dels menors. A més, també, si en aquestes escoles hi ha pol·lució, és un problema doncs, de salut pública per l'efecte cognitiu que tenen els menors. Aleix González ens explica com afecta el soroll als nens i nenes.
Les evidències sobre les conseqüències del soroll del trànsit en la salut dels infants encara són escasses. L'estudi d'IESA Global, enmarcat en el projecte BRIZ, ha avaluat el possible impacte del soroll del trànsit sobre el desenvolupament cognitiu. Per fer-ho, es van centrar en diverses escoles de Barcelona on, a partir d'estudis a nens d'entre 6 i 10 anys, van mesurar la seva capacitat d'atenció i la memòria de treball, tot mesurant també el soroll al carrer, al pati i dins l'aula. La Maria Foraster és una de les investigadores que lidera l'estudi.
Entre los resultados principales observamos que los niños y niñas que iban a escuelas con mayor ruido de tráfico tenían un desarrollo cognitivo más lento durante un año que aquellos niños y niñas que iban a escuelas más silenciosas. Por otro lado, dentro del aula observamos también que el ruido de tráfico más fluctuante, es decir, con muchos picos y después valles, es decir, que iba cambiando, tenía un efecto mayor.
Una de les solucions que proposa Maria Foraster és la de reduir el trànsit als voltants dels centres educatius, el que de retruc ajudaria també a la situació mediambiental. L'equip científic veu la necessitat de realitzar nous estudis sobre el soroll del trànsit rodat en altres poblacions per intentar determinar si aquests primers resultats són extrapolables a altres ciutats i contextos.
Gràcies, Aleix. Per tant, un estudi que avala la pacificació a entorns escolars. Canviant d'arguments informatius, 10 persones detingudes i més de 18.000 articles comissats. Aquest és el balanç de l'últim operatiu de la Policia Nacional i Vigilància Duanera contra les falsificacions a Lloret de Mar. Els articles intervinguts tenen un valor de més de 500.000 euros. Quins detalls tenim d'aquesta operació, Yolanda Canales?
Que van ser els representants legals de diferents marques molt reconegudes les que van presentar diferents denúncies davant la policia. Denúncies que anaven directament contra diferents establiments de Lloret de Mar. Això va ser el passat mes de març, com explica la portaveu de la Policia Nacional a Catalunya, Trinidad Gómez.
Que la investigación se inició el pasado mes de marzo cuando los agentes recibieron varias denuncias formuladas por los representantes legales de diferentes marcas de reconocido prestigio. Estas denuncias estaban dirigidas contra establecimientos abiertos al público de Lloret de Mar.
Finalment, els agents de la Policia Nacional van desplegar el dispositiu que va acabar amb la detenció de 16 persones i els establiments que s'hi van inspeccionar van localitzar nombrosos productes falsificats, samarretes, pantalons, dessuadores o bosses de mà, per posar només alguns exemples. Trinidad Gómez.
Se han inspeccionado 19 establecimientos donde se han localizado numerosos artículos de conocidas marcas textiles y de marroquinería, expuestos o almacenados y dispuestos para su comercialización. Y el valor de todo ello superaría el 500.000 euros.
A més, durant la investigació es van localitzar diferents planxes per fer les falsificacions, de manera que afegien el logo de la marca al producte de marroquineria o tèxtil, estampant-lo, enganxant-lo o amb perforacions.
I la polèmica llosa de la Ronda de Sant Antoni té els dies comptats. Després de llargues negociacions entre veïns, comerciants i l'Ajuntament, s'ha tancat un acord per començar els treballs per retirar-la a partir d'aquest mes de novembre i es donarà així el tret de sortida al projecte de pacificació de la zona. Per aquesta via hi circularan busos i bicis, però únicament de baixada, Anna Gilabert.
L'Ajuntament de Barcelona preveu començar les obres de transformació de la Ronda Sant Antoni al juny del 2023. Pel novembre es desmuntarà la llosa del mercat i es farà paviment provisional fins a l'inici del projecte. Segons ha anunciat avui Sanz, una de les línies de consens serà l'eliminació de tots els cotxes. També es crearà un carril bici bidireccional, espais de càrrega i descàrrega i faran una plataforma única de façana a façana que no incorporarà ni asfalt ni ciment, sinó que serà de pedra natural a l'estil de la del Portal de l'Àngel. Un dels punts on la tinenta ha posat més èmfasi és en la creació de les zones verdes, atesa la densitat de població de la zona.
Estem parlant d'una de les zones de la ciutat amb més densitat i, per tant, és importantíssim generar espais amples d'estada, de joc, espais que incorporin verd. Per tant, la Ronda Sant Antoni haurà de tenir més verd, que ara mateix no el té, i, per tant, el projecte definitiu ha d'incorporar com un element estructural el verd.
Sanz planteja que els caps de setmana la pacificació sigui total per aconseguir un espai lliure de qualsevol element per poder desenvolupar activitats comunitàries. Totes les decisions del projecte han estat assolides en 5 reunions amb entitats veïnals i les associacions de comerciants del barri de Sant Antoni i del Raval.
I entrem ara amb la crònica sanitària en diversos àmbits. Primer parlem, doncs, de l'àmbit de la recollida i reciclatge de medicaments, perquè des de la implantació a Catalunya dels punts Sigre, el reciclatge de medicaments a les llars catalanes s'ha convertit en un hàbit en el 91% dels casos i dels domicilis. Durant els últims 10 anys, el reciclatge d'envasos buits o amb restes de medicaments amb els punts Sigre ha augmentat un 23%, Jan Jordana.
Cada català recicla cada any una mitjana de 111 grams de residus de medicaments i envasos i 11 punts més que la mitjana estatal segons Sigre, que aquest any compleix 20 anys reciclant medicaments a Catalunya. El subdirector general de Sigre, Miguel Vega, ha afirmat que el 91% de les llars catalanes reciclen medicaments i considera perjudicial per al medi ambient llançar-los a les escombraries, una pràctica recurrent de les persones més grans de 55 anys i els malalts crònics.
Bueno, hay estudios llevados a cabo por universidades que han detectado la presencia de distintos componentes farmacéuticos en las aguas, ¿no? Normalmente suelen ser los medicamentos que más utilizamos en nuestros hogares, ¿no? Pero también es verdad que la mayor parte de ellos derivan del propio uso, ¿no? Y vía la excreción, pues hay una parte del medicamento que no se metaboliza.
Catalunya compta amb més de 3.200 punts distribuïts al llarg del territori per reciclar productes farmacèutics, tot i que Vega ha recomanat fer-ho a les farmàcies on els professionals assessoren i resolen dubtes als ciutadans. Durant els darrers 3 anys, amb el nou pla empresarial de prevenció d'envasos del sector farmacèutic, els laboratoris han aplicat 421 mesures d'ecodisseny que ja han permès fer sostenibles a més de 117 milions d'envasos.
Gràcies, Jan, i ara anem amb una excel·lent notícia, perquè investigadors de l'Hospital del Mar han aconseguit identificar els gens que sobreviuen a la quimioteràpia del càncer de colon. L'estudi permetrà d'aquesta manera establir el risc de recaiguda en els pacients i millorar i estudiar tractaments personalitzats, Adrián León.
Gairebé un 30% dels casos, aquells considerats de mal pronòstic, podran ser detectats amb molta més antelació i rebre alternatives més individualitzades segons les característiques del tumor. Ens ho explica Lluís Espinosa, cap d'investigació de l'IMIM, l'Institut d'Investigacions Mèdiques de l'Hospital del Mar.
Los clínicos intentan tratar a los pacientes con la máxima dosis de quimioterapia que soportan para intentar eliminar todas las células tumorales. Pero esto no siempre sucede. Y hemos conseguido identificar una firma reducida de unos 8 genes que nos permiten detectar esas características embrionarias en los tumores de los pacientes, incluso antes de tratarlos.
De moment, aquest reconeixement dels gens en el moment del diagnòstic només s'ha desenvolupat en una quantitat de tumors molt precisa. L'objectiu és poder augmentar el ventall i analitzar aquest càncer de colon des de totes les perspectives possibles. Per Espinosa, les principals avantatges d'haver descobert aquest tipus de marcadors amb pronòstics desfavorables són dues.
Una es hacer un seguimiento más fino de esos pacientes con esta firma milenaria y poder incluso seguirlos más de cerca y darles incluso dosis más elevadas de quimioterapia o un tratamiento más continuado. La otra es que estamos intentando identificar el mecanismo por el cual las células adquieren esas características embrionarias. Y esto nos va a permitir poder bloquear el mecanismo de activación de estos genes.
Aquest estudi, en col·laboració amb altres institucions com l'Associació Espanyola contra el Càncer, també ajudarà els pacients de pronòstic favorable. Els professionals podran ajustar molt més les probabilitats de recaiguda i disminuir la intensitat del tractament si la previsió ho permet.
Doncs una esperançadora investigació per tota la societat i per tots nosaltres. Ara fem una pausa i buscarem tot seguit, també ha estat una actualitat de la setmana i és de rabiosa actualitat. L'associació que hi ha amb aquest cas del consum de tabac amb el càncer de pulmó. També hi ha una millora de tractament a què en parlarem, els símptomes inicials per fer una detecció precoç. Ens espera ja tot seguit, a volta de pausa, el doctor Enric Carcareny.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
A partir del 20 de julio, únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Déjate llevar y reserva en tu tienda B-Travel o en el 902-200-400 desde 162 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Este fin de puedes tener un buen plan o un plan mejor, porque hoy y mañana en el Corte Inglés te ahorras el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles.
Con envíos en 24 o 48 horas, incluso en 2 horas.
Hoy y mañana ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
También en nuestra web y app.
Yo me apunto.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tanquem una setmana on en l'àmbit sanitari s'ha parlat del consum del tabac associat doncs, al càncer de pulmó. A Catalunya, en els últims 20 anys, les dades demostren que s'ha incrementat per 4 els casos diagnosticats amb el sector femení. L'any passat se van detectar 4.177 casos, 3.113 són homes i 1.064 dones. Saludem a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra el doctor Enric Carcareny, metge especialitzat en càncer de pulmó de l'Institut Català d'Oncologia de Badalona. Doctor Carcareny, benvingut a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra i bon migdia, doctor.
Bon dia.
Bé, vostès han deixat clar ja al llarg d'aquesta setmana, des del Departament de Salut, que aquestes dades són producte del consum de tabac, que amb les últimes generacions s'ha anat incorporant també amb el sector femení. Aquesta seria l'explicació d'aquestes dades, no?
Sí, el que ens hem trobat és en diferents dades que hi ha a nivell tant de l'Estat, però també recollides per al grup espanyol de càncer de pulmó, doncs ens veiem que ens trobem que hi ha un increment, no? Un increment en el consum del tabac en dones i que això es tradueix en un augment també de mortalitat per aquesta patologia en el sexe femení. Es calcula que hi ha un increment anual d'un 4-5% de mortalitat en el sexe femení degut al càncer de pulmó. I, de fet, es calcula que aquesta malaltia podria ser la primera causa de mort per càncer en dones a partir del 2025.
Tot i que aquesta patologia està molt associada amb el consum de tabac, també s'ha de tenir en compte que en molts dels casos no són fumadors i que és el propi organisme que malauradament crea aquesta patologia tan greu. També en els últims dies hem conegut una notícia esperançadora, doctor Carcereny, que és una millora amb el tractament. Els avanços mèdics, doncs, cada cop tenen més informació, la investigació és clau a nivell mundial, evidentment, i sembla que aquests avanços obren també una porta a incrementar el número de persones recuperades.
Sí, realment en els últims anys hem avançat en passes molt importants en el tractament del càncer de pulmó, millorant la supervivència dels nostres pacients. Tot i així, segueix sent la principal causa de mort per càncer a nivell mundial. Penseu que es mora més gent de càncer de pulmó que de mama, colon o pròstata junts. Però sí que és veritat que hem millorat en quant als tractaments. No? En els últims anys ha aparegut, per exemple, la immunoteràpia, no? Un abordatge diferent fins que fèiem servir fins ara, perquè fins ara el que fèiem era intentar actuar sobre el tumor, no? Sobre les cèl·lules dolentes, no? Intentant eliminar-les. Recentment, doncs, com dic, en els últims anys s'ha anat implementant la immunoteràpia, que en lloc d'actuar sobre el tumor, actua sobre el sistema immunitari de la persona perquè sigui el propi sistema immunitari que elimini aquest tumor. No? Els primers avanços es van començar a fer en el que era malaltia avançada, malaltia metastàsica, és a dir, quan ja no hi ha opció d'operació o de curació, i cada cop s'ha anat provant l'eficàcia d'aquest nou tractament en estadis més precoços de la malaltia. No? I recentment doncs, ja hi ha dades, no?, que després de la cirurgia podria ser útil emprar la immunoteràpia i que inclús la immunoteràpia combinada amb quimioteràpia podria tenir resultats molt bons donat prèviament a la cirurgia, aconseguint inclús respostes completes de la malaltia, és a dir, que quan el cirurgià entra i s'analitza el que hi ha de tumor, es troba que el tumor s'ha fos i s'ha eliminat del tot gràcies a aquest tractament. Mm.
Parlàvem anteriorment que la medicina preventiva és clau, en aquest cas seria no fumar, tot i que pot haver-hi casos, evidentment, d'aquest tipus de càncer per no fumadors. I després també l'altra clau que vostès expliquen a cada entrevista és la detecció precoç, que és importantíssima de cara a la curació posterior. Quins serien aquells símptomes primers que a vegades potser no els hi donem importància al nostre organisme i que ja ens inviten a anar al metge per fer doncs, una inspecció, doncs, en aquest cas, per fer un estudi i que pugui, en aquest cas, avançar molt temps amb el tractament. Quins serien aquests símptomes que ens poden donar una alerta, doctor?
Sí, si em deixes fer un incís abans sobre el tema del diagnòstic precoç, sí, que jo crec que és molt important en càncer de pulmó, m'agradaria matitzar que el cribatge, el que seria la búsqueda precoç de càncer de pulmó en aquells pacients que encara no tenen símptomes, a l'estil que es fa el càncer de mama o el càncer de colon, ha d'anar acompanyat sempre també de l'abandó del càncer tabac, l'abandó del consum del tabac. Perquè si no pot ser una cosa molt perversa, d'acord? Clar, imagina't una persona que tu li estàs dient ara tenim eines per trobar si tens un tumor de pulmó de manera precoç, però quina és la causa del 90-80%? El tabac. El que no pot ser és que aquesta capacitat de detectar-lo precoçment, no?, els diguis, tranquil, pots seguir fumant que t'ho trobaré. No? O sigui, és important la detecció precoç, però ha d'anar sempre junta amb abandonar l'hàbit tabàquic. I en quant a el que deies dels símptomes, realment el problema del càncer de pulmó i de la majoria de tumors és que donen uns símptomes molt generals, no?, que són poc específics i que això fa que a vegades el diagnòstic trigui una mica. Per què? Perquè els símptomes moltes vegades són similars als que tu pots tenir per afeccions absolutament molt més benignes, no? Per exemple, la tos, la mucositat, una mica de falta d'aire. Això ho pots tenir, per exemple, si tens una infecció o si has fumat i tens un procés bronquític a nivell del pulmó. I això moltes vegades pues, fa que el diagnòstic el retrasem una miqueta. Com a específics no n'hi ha tants, no? Potser el més específic, encara que tenia infeccions que ho poden fer, és, per exemple, l'expulsió de sang amb la mucositat, no? Aquest sí que ha de ser un signe d'alarma que et faci consultar ràpidament, no? I com he dit, els altres símptomes són molt generals, es solapen amb altres patologies, però sobretot el que ens ha de cridar l'atenció és allò que es manté més enllà del que un pot considerar normal, no? És a dir, una tos, una mucositat, que tu pots dir, doncs, potser estic refredat, però ja que dura 3-4 setmanes, doncs potser és moment de consultar, no?, i de preguntar.
És importantíssim.
Sobretot, sí. I sobretot no tenir por de preguntar i de consultar.
No, exacte.
Hi ha vegades també que ens trobem que la gent, doncs, té la por de què serà i triga també en venir al metge. No?
Doctor Enric Carcereny, metge especialitzat en càncer de pulmó de l'Institut Català d'Oncologia de Badalona, gràcies per estar a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i enhorabona doncs, pels treballs d'investigació que ens cuiden a tots. Gràcies, doctor, i bon migdia.
Bon dia i moltes gràcies. Adéu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Tienes en mente un espacio para tu negocio? Lo tienes en altamirainmuebles.com. Hasta con un 50% de descuento. Sí, sí, hasta un 50% en el precio de compra de tu local, nave u oficina. Llama ya al 91-910-0292. Aprovecha y despega con tu descuento. 91-910-0292.
La Clínica Sanitària, destaquem que avui Salut ha actualitzat les dades de la Covid. Hi ha uns 11.600 contagis setmanals i 10 defuncions diàries. Avui Salut notifica 77 víctimes des del passat dimarts a causa de la pandèmia, però són de xifres actualitzades. L'RT es situa a 0,90, hi ha 1.105 hospitalitzats, a 32 dels quals a les unitats s'han de crítics a causa del virus. I tercer dia de vaga dels treballadors de Correus. Reclamen millores laborals salarials i arriba una jornada laboral de 35 hores. Avui els treballadors han fet una concentració davant de la seu central de Correus a Barcelona. L'ha seguit Anna Gilabert.
Uns 200 treballadors de Correus convocats per UGT i Comissions Obreres s'han manifestat aquest divendres a Barcelona per protestar en contra del desmantellament de la companyia i de la pèrdua de qualitat del servei. Es queixen que s'està reduint considerablement la plantilla, s'estan amortitzant les places i tancant les oficines. Juani Cerezo, treballadora de Correus, explica què esperen de les mobilitzacions.
Esperamos revertir, que para eso luchamos, y esperamos un modelo postal como tiene que ser de servicio público y vamos a ver, lo que queremos también es un poquito reconducir ese diálogo social que ahora no está, está roto.
La voluntat de privatitzar Correus per part de la presidència de l'empresa porta anys en curs, però segons els seus treballadors calia anar desmembrant la companyia per poder fer-ho. Montserrat Prada, també treballadora de Correus, denuncia la mala gestió de l'actual president Juan Manuel Serrano, que assegura que ha enfonsat l'empresa tant econòmicament com la imatge i la qualitat del servei.
Nos debilita de tal manera que después dirá, no es viable un correo público, no es viable un servicio a la ciudadanía, y entonces, pues bueno, ellos lo que quieren es convertirnos en riders o en mensajeros, en correos. Somos un servicio público y de ahí no vamos a pasar.
A més, asseguren que això també tindrà conseqüències pels ciutadans que estan perdent ja un servei públic. Segons les dades d'ambdós sindicats, el seguiment de la vaga ha estat del 80% de la plantilla, tant a Barcelona com a la resta de Catalunya. Els treballadors no descarten més mobilitzacions si no aconsegueixen revertir la situació.
Gràcies, Anna, i destaquem que Josep Pallarès és el nou rector de la Universitat de Rovira i Virgili, amb un 57% dels vots i relleva a Maria José Figueres. Línia COPE a les 3, Pilar García Muñiz, a 3 i 5, Esports COPE.